Molt bon dia, Lluís Cabedo.
Molt bon dia, Susana.
I això mos sona a...
Pues mira, el mes de maig, com tots els anys, se celebra el Festival d'Eurovisió i imagine que aquesta població que no li agrada el futbol, però segurament li agrada el món musical, pues estarà pendent de la nostra representant en guany, que és Nebulosa i canta Zorra.
I el que li agrada el futbol estarà fent zapin.
Segurament. O pegar-se en la bona, és que jo vull veure el futbol, i l'altre, jo vull veure no sé què. I així, pues mira, ha augmentat la població en aquest mes, segurament acabaran sent l'amor.
Estem sentint...
Esta és la representant d'en Juan.
Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza.
Pues mira, recordar que gracias a esta canción, digan que hemos comenzado en Wine, dedicar un ciclo en esta emisora a programas. Vamos a comenzar a ver una broma en la canción, ya porque me dicen allá casi que mig any.
Yo creo que es una de las vegades que más repercusión ha tingut sense pagar diners en publicidad arreu de tot el món, ¿eh?
Sí, no, si sí, hubiera que pagar desde luego esta canción y posicionarla hasta en el número 2 que va a estar en el seu día en Spotify, no ni habrían diners a lo mejor suficientes para pagar una campaña de esta índole.
Y ahí van ver la frase esa de que parlen de Tunca que siga malament.
Sí, no, a més es la veritat, pues que es que al final, visto lo visto, el estar en el candelabro, como diría aquella famosa, en vez del candelero, diría el candelabro, ella, la Sofía Mazagatos, una otra ilustre. De
polémica.
Pues, eso, definir la participación de España en pocas paraules podrían decir que abarcaría desde els nostres 3-0 points que van tindre en el seu dia.
Vaya.
I els 5 últims llocs en la classificació en a 3 anys que vam tindre, fins a les nostres 2 victòries que vam arribar a aconseguir en els 60 i pico anys que porta este festival celebrant-se a tota Europa. Espanya va començar este camí musical a l'any 1961, fins a avui en dia, per la qual cosa ha participat en totes les edicions del Festival d'Eurovisió que s'ha celebrat i per això és membre del Big Five, has vist en anglès com el duc, per lo que t'ha assegurat el passe a la final. Que, sent sincer, Susana, moltes vegades no s'hem mergut a arribar ni siquiera, vamos, no tendrien ni que haver anat a participar, que portaven cada truño, que... Però bueno... Susana, avui fet un xicotet repàs sentimental a algunes de les cançons que no només s'han fet ressò en la història del nostre país, sinó que han ajudat d'alguna manera a canviar-la i que parle del nostre de més i millor, el que estem dient, la cosa que parlen. I si parlen bé, doncs... Pues... Encara que avui no podem escoltar totes les cançons per qüestió de temps, vull almenys contar-te algunes anècdotes que han ocorrit dels nostres participants, com per exemple en la cançó de Paloma San Basilio i Su fiesta terminó, que probablement va quedar en el lloc més injust d'Espanya a la història del festival. Van quedar en el puesto 14 de 19 participants en una edició que també va participar Romina i Albano.
Sí.
Després del resultat, a Juan Carlos Calderón, compositor de la cançó i un dels més prestigiosos que ha donat este país, el que més li preocupava era els seus fills, ja que va comentar: madre mía, la que liarán a mis hijos mañana en la escuela. O sea, estaba el hombre más preocupado de lo que le van a montar a los hijos que la posición que había quedado la mateixa Paloma. Una otra anécdota va a ser la de Sergio y Estíbaliz, en que un periodista de estos patrios va a acusar a Estíbaliz de falta de profesionalidad per actuar en un vestit diferent del que va a fer servir en el ensayo. Quan la realitat és que passava és que el vestit no resaltava i els tècnics d'il·luminació li van demanar que, per favor, que se'l canviés perquè no quedava bé. No saben què diria este periodista de les piruetes estilístiques del festival avui en dia, que dicen cada un que té la
pues
marinera.
Sí.
També, com a anècdota, està Chanel, amb el seu "Llegó la mami, la reina, la dura i la Bugatti", i es va aconseguir un tercer lloc que ens va saber a victòria. La proesa de Chanel Terrero es podria convertir en una estrofa, dices, del cantar de gesta que ni el mío Cid. ja que la cantant va partir del menyspreu de molta gent que deia que això no era cultura espanyola i d'aquella gent que va voler creure que la cançó feia apologia de la prostitució com aquell que veu les cares de Belmez.
Bueno.
Al final va aconseguir guanyar per això el Festival de Benidorm i poquet a poquet es va anar convertint en una de les participants més fortes de cara al festival celebrat a Torí. En Itàlia es va donar el nostre millor joc des de Annabel Conde, que aquella va quedar segona allà per l'any 95, imagina't, si han passat anys. Per això, Susana, com no tenim que voler, com no tenim que voler a Chanel i rendir-nos als ritmes llatins, discotequers i sexis, Chanel ens ha donat un èxit amb molt poc precedents. Ja era hora. Saps, Susana, que Rafael, després d'anar dos vegades a Eurovisió i no guanyar pese a tindre cançons molt bones, un dia en una entrevista per televisió va dir que Espanya mai guanyarà a no ser que cante en anglès o diga algo que no signifique res, com per exemple la 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 la. Se veu que li van fer cas perquè 3 anys més tard va anar Maciel en el la 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 i va guanyar. També en l'any 76 va anar Braulio en la seva cançó Sobran les paraules. I és que Televisió Espanyola va decidir aquell any que el representant canara tenia que ser elegit per votació popular en la que tenien que enviar una fotocòpia del DNI i el nom del cantant. Pues resulta que el canari, Braulio, se va agarrar una furgoneta i una fotocopiadora i se va recórrer totes les isles on els seus veïns no van dudar en ajudar-li.
Claro, va fer campanya.
Anys després va reconèixer que no tenia que haver-lo fet. Al igual que Televisió Espanyola ja no va repetir l'experiència perquè va veure que no era molt fiable.
Ja.
També Susana, en l'any 82, en plena guerra de les Malvines, a Espanya no se li ocorris una altra cosa que enviar un tango de la mà de la cantant Lucía. La cantant va quedar la que fa deu, dins de lo que cap els inglesos no se ho van agarrar a mal. També, Daniel, perquè el festival en este cas se feia allí en
que
Inglaterra.
Sí, que sí.
També Daniel Díguez ha sigut l'únic cantant sense ser el guanyador en cantar dos vegades, ja que en la seva actuació se va colar un espontani conegut com Jimmy Jam, per lo que li van donar l'oportunitat de repetir la seva actuació. Però no és la primera vegada que li passa a Espanya això, Susana, i lo de l'espontani, dic, perquè és que en l'any 1964, amb los TNT, anomenats així per les inicials dels seus integrants, Tony, Nelly i Tim, no van poder acudir com a trio a Eurovisió perquè entonces el reglament només permetia presentar solistes i duos, aixina que Tony i Tim van de quedar relegats a la categoria de coro, com, vamos, com les del la-la-la. No es conserven imatges, però d'aquella actuació també va haver un espontani que va saltar a l'escenari amb una bandera on podies llegir boicot a Franco i a Salazar. Salazar era el president de Portugal. I des d'aquell dia, a l'Espanya franquista, el festival es va emetre amb uns segons de retard per si es tornava a repetir la situació.
Que va tenir temps de reaccionar, no?
I ara sí, després de contar-te aquestes anècdotes, anem a cantar les que considerem les millors cançons que han representat el nostre país, o per lo menos les menys roïns. I per el que es començarem per Quédate conmigo, de Pastora Soler.
Pues ala.
Perdón si no supe decir que lo eras todo para mí. Perdona cada lágrima, yo sé que no merezco más, pero si no te tengo aquí, no sé vivir. Quédate conmigo, no te vayas, perdóname, si no supe amarte a mí.
Pues quina cançó més bonica, eh?
I ja. Tant que sí.
Va aconseguir ser tercera en les enquestes d'Eurovisió, tot i que finalment va quedar en el 10è lloc, entrant així en el top 10, posició que Espanya, des de luego, no aconseguia des de l'any 2004, en la que Ramon va aconseguir també la mateixa posició. Però, Susana, tinc que dir-te que en els cors de molta gent, és la qual m'incluís, continua ocupant un lloc d'honor.
Mm-hmm.
És una cançó molt bonica. I ara anem a un altre grande d'Espanya, com era Jo soy aquel de Rafael.
Oh.
Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña.
Cal dir que estem sentint l'actuació en directe.
Sí, sí, de fet, quasi que totes les cançons, crec que quasi que te diria que totes les que escoltarem són les veus originals i en directe que se va fer en el seu dia. Vull dir que les més antigues, evidentment, el sonido no és...
Sí, però sentirem exactament com van fer l'actuació en aquest moment.
Sí, sí, correcte.
Que no és igual un disco gravat en un estudi que cantar en directe.
Pues tinc que dir-te que després del festival, Rafael va voler fer el de Vident, com el rapel este. I va mostrar el seu rebuig a les puntuacions que havia recibit i va fer unes dures declaracions en què considerava que la seva setena posició havia estat molt injusta, per lo que va predeixir el futur que li esperava a este vent musical. El festival està muerto, va dir. Saps? Però avui en dia ja sabem...
Sin mi no hay festival. Eh? Yo soy el festival.
Però avui en dia ja sabem que com a Vident no tenia molt de futur este Rafael.
El que passa que sí que hem de reconèixer... Que
cosa és... que com a cantant és un dels més grans que ha donat este país. Lo que sí que és cert, Susana, va ser que varios dels principals països a Eurovisió, com va ser França, Itàlia, a més d'Espanya, van mostrar en aquella edició el seu malestar amb l'organització per el sistema que s'establia en els criteris que se seguien per triar el guanyador del festival, ja que consideraven que la cançó espanyola era la millor de totes les presents en diferència.
I de fet ella ha triomfat, o sigui, Rafael és universal.
Sí, en Europa el vol, en Rússia,
Sud-amèrica,
també. Sí, sí, també, sí.
Té molts seguidors i n'hi ha molta gent que seguís. Eurovisió.
Sí. Jo recordo unes imatges d'un documental que van fer d'ell a França quan van anar després de veure d'això i no te pots imaginar la de gent, que, sobretot dones que estaven esperant-lo ahí perquè li firmara el moviment fan, la de gent que arrastrava després del Festival d'Eurovisió, vull dir-te jo que és així. No,
és que el Festival d'Eurovisió, les cançons que hi s'han elegit, o almenys les que més agraden, després se senten a tot arreu del món.
Sí, sí, no tenen cap reparo en traduir-lo als idiomes.
No.
I ara anem a per un altre gran èxit d'Espanya, que va ser Bravo en Lady Lady.
Ai, vaja. Mira, m'acordava jo d'això.
Aquesta cançó va ser seleccionada, Susana, per Televisió Espanyola per a representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 84 a Luxemburg. I és que l'any anterior ja havia obtingut 0 punts en el certamen, van a Remedios Amaya. La interpretació va ser finalitzada amb un gran ovació de la gent. Finalment va obtenir la tercera posició amb 106 votos. Ha estat la millor classificació de Televisió Espanyola en la dècada dels 80. La cançó va ser un èxit a tota Espanya i sobretot a l'Alemanya Occidental i a numerosos països d'Hispanoamèrica. Pese a ser un hit, Bravo es va dissoldre i a l'any següent continua les seues carreres per separat. I ara anem a per la primera... Bueno, la segona que va guanyar Espanya, que va ser Vivo Cantando de Salomé. Vaya. Que Vivo Cantando és una de les quatre cançons aquell any que va guanyar, que és l'única vegada. És que Espanya sempre està en tot el jaleo, no? Allà han passat mogudes rares, està... I és que aquell any va guanyar la Laura Valenzuela, que era la presentadora, va dir, ai, i si gana alguno más, esto no va a ocurrir, que nunca ha ocurrido esto, y menos ni hago un premi, un trofeo.
Sí.
I van tenir que fer el paripé, i si en un, van guanyar quatre, va i si en un, i llevan el trofeo, va fuera, que viene otro, i si na, no? I és l'única vega que s'ha donat el cas de que guanyaren els quatre.
Vagando por mil caminos sin fin, cuántas noches callando, cuánto te quise decir. Una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Hoy que volviste a mi vida, ya solo canto por ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Solo quiero que me digas qué está pasando, que estoy temblando de estar junto a ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando.
¿Cuántas veces ha cantado esta canción, eh?
Y el mérito que tenía esta dona, que portaba un traje de Pertegaz, cree que era el diseñador, que pesaba 7 kilos. ¿Tú te imaginas un traje de 7 kilos allí trabajando en la radio, Susana?
Increíble, increíble. I pobra dona, davant de tot el món.
I damunt fer-lo mereixar, el traje ells, l'armadura que portava, eh? Ja se podia guanyar el sornal, ja. I ara anem a per la primera que va anar al Festival d'Eurovisió i el primer tema, que va ser Conchita Bautista Cantando Contigo. Que per cert va ser una cançó amb la que cantava l'espanyola Conchita Bautista, va representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 61, a Cannes, i va ser la primera intèrprete d'Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió. Està composada per Antonio Guijarro i per Augusto Algueró. Algueró no se va poder assistir al festival perquè se casava amb Carmen Sevilla. Veus, així és d'això de societat. I per cert, el traje que va gastar Conchita Bautista en l'actuació també el va dissar Carmen Sevilla, ah, perquè pobreta no tenia cap perra.
Com ha canviat la vida, eh?
La luz de tu mirada y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo las nubes del cielo y tengo las olas del mar. Y si tengo tu cariño y si tengo tu cariño ya no quiero nada más. Contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. Es maravilloso.
Sí. Sí.
No vaig anar al carrer fora encara, eh? És que com és la van gastar de banda sonora. Sí, la gent enseguida és un missatge subliminal.
Sí, 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 sí.
I ara anem a per una altra que es dia Dime, de Bet. Que la cançó va ser un èxit a Espanya i va aconseguir ser primera a les enquestes d'Eurovisió, tot i que finalment va quedar en octav lloc. Com a curiositat, Dime era la cançó que menys li agradava a Bet de totes les tres que tenia que elegir el públic per anar al Festival d'Eurovisió.
Esta me va a pasar a mi canal.
Esta cançó, ja te dic, però com a curiositat, anem a ficar-te una que a veure si saps l'idioma en la que ho canten. La canta Kerro Mulé.
Hala.
Pues sí, se va també versionar una xica d'allí, de Finlàndia, i la va cantar en finès, perquè la cançó segur que li encantava, i la va fer en versió en el seu idioma. Aunque así parecía que se estaba inventando el idioma, ¿eh? No...
Claro, porque se representaba España.
Sí, ¿no? La cançó va tindre èxit a España en Eurovisión, però la xica esta va voler fer una versió en finlandès.
Vale.
Que, com a curiositat, també t'he de dir que no la traurem així, com una de les millors cançons, la de Chiquili 4, saps? Però tinc que dir-te que hi ha una versió griega, que ells la portarem un altre dia, hi ha una versió griega que també se va versionar en griego, un cantant d'allí, i va tindre molt d'èxit també. De fet, els griegos van ser els que més van votar per Chiquili 4, segur que
li agrada. Ah, mira, va ser molt ocurrent.
Maravillosa, una versió maravillosa la canció.
En fi.
I ara anem a per Nina, Nacida para amar.
Ah.
Cançó va rebre 88 punts, finalitzant en sisena posició de 22 participants d'aquell any. Abans de l'actuar en el festival, la premsa va elogiar la composició, però li va donar poques possibilitats de victòria. De fet, alguns mitjans com l'ABC va assenyalar que el tema tenia massa qualitat per a una competició festivalera.
Yeah.
La guanyadora d'aquell any va ser Celine Dion, la qual va dir que era la seva cançó favorita.
Uh-huh.
O sea, va guanyar ella, però en veritat ja pensava que guanyaria l'espanyola.
Bueno.
I ara una altra que ens traurà ara, paquen el foc, senyora Maria, paquen els cigrons, senyor Manuel, que anem a ballar una miqueta. Anem a ficar Dile que la quiero, de David Civera.
Si la ves, pregúntale qué siente. Si aún le queda algo de ese amor que nos unió, si la encuentras algo indiferente, entrala en razón y hazme este favor. Háblale, insístele, que nos han hecho daño, que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo tontería. Dile que navego entre el amor y el miedo. Dile que me está matando esta melancolía. Dile que la quiero.
Clar, jo sou veig més per Eurovisió, és que m'agrada més.
I així se demostra de que Teruel existe. I és que David Civera és natural d'esta província. Va arribar a ser número 1 a los 40 principales i 2 a la llista espanyola de senzills. Al Festival d'Eurovisió va aconseguir el 6è lloc amb 76 punts. La millor posició de televisió espanyola entre l'any 98 i 2021 al certamen. Gràcies a l'èxit de Dile que la quiero, el festival va tenir a Espanya una quota de pantalla de 45,75% d'audiència, a lo que equivalís a 5.600.000 espectadors de mitjana. O sea, va ser una de les més vistes de totes les edicions. I ara anem a Maciel. La, la, la.
For Juan Manuel Serrat, fordi Serrat ønsket å synge på katalensk, hvilket er det språket som brukes i det distriktet av Nordøst-Spania som er motstander av Franco-regimet. Så det er ikke bare i Norge vi har kontrovers i forbindelse med Melodi Grand Prix. At språket skulle være problem kan jeg i grunn ikke skjønne. Sangen heter nemlig La La La. Det gjentas 121 ganger. Ja, 121 ganger, det er ikke spøk til etter selv. Og La 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 er vel like bra på katalensk som noe annet språk, skulle jeg tro. Maciel og tre Dutuaviker. Dirigenten heter Rafael Ibarbia.
Día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Te cantan cuando naces y también en el adiós. La 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 la.
La tallem ja perquè la gent ja sap com acaba la cançó. En La La La, pues no t'havies donat compte.
No, era la més cantada perquè, evidentment, un quan ja està content o una quan ja està contenteta, sí. Lo de La 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 és molt facilet.
I Rafael ja ho va predir i canta La La La. Pues en un període que podrien qualificar com una Espanya fosca, un triomf i una guanyadora que, malgrat haver acceptat substituir a Serrat, a la tornada de Londres tras guanyar, es va negar a rendir-li pleitesia al règim, i es va convertir en una incompresa per uns i per altres. Si todo en la vida es como una canción, este himne feliz amaga molta amargor. I és que guanyar Eurovisión es va destrossar la vida, va confessar diverses vegades Maciel.
Ui.
Imagina't, damunt que se te faen al mes de maig, que porta des de l'any 60, no? Hasta avui s'haurà cotitzat ahí uns quants anys.
Jo crec que la gent malinterpreta a voltes les coses, però bueno, som molt dramàtics ells.
Sí, sí, però bueno. Però com sap que tots els anys fijo que l'entrevisten, saps el que ho diuen?
No,
esta quan se mora serà com el Cid, com no hi ha una altra guanyadora. La trauran ahí. Vamos a sacar a Maciel.
Hombros.
Anem a per una altra. Betty mi ciego en tu canción. I ara te contaré una cosa que pensava i veuràs. Pues és que en l'any 79 va representar a Espanya a Jerusalem. Va aconseguir un gran èxit quedant segona només per darrere dels representants d'Israel que cantaven la cançó Aleluya. La seva participació va ser molt anecdòtica perquè, a banda d'incluir xiquets als coros, que per cert després van prohibir a dur xiquets també,
claro,
perquè a Espanya
claro,
volien gastar el voto emocional,
claro.
Espanya era ja la última en votar. I Espanya en aquest moment guanyava per un punt a Israel, fins que el jurat espanyol va concedir 10 punts als israelians i van guanyar en detriment de Betty Visiego. Això va provocar que es corregissin rumors que el jurat espanyol va votar a propòsit a Israel per no organitzar Eurovisión a l'any següent a Espanya, encara que no era cert, ja que els votos es decidissin abans que comencin les votacions i no es poden canviar en funció de com vagi el còmput a mesura que es va desvelant els punts. I com a anècdota, Susana, esta cançó també té molt de La La La, i és que l'estribillo canta per els xiquets i van quedar segona, també van cantar La 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 La, i escolta i veuràs.
Que deje atrás su mal humor para que salga en la vida sonreír y a disfrutar su condición. hay dolor. Cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos.
Yo menos sé que si a la de un guay se le olvida el estribillo de Zorra que cante la 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 la, que eso por lo menos le puchará en potación.
Sí, es como un valor añadido.
O sea, era el estribillo que no me acuerdo. Entonces ella.
La, porque, la, la, la. No todo el monaco siempre canta la, la.
Y una te dirá, sorra, sorra. Pero dice, no. Y ahora, anima, pero una otra de las canciones, torrema a apagar el fuego para que no se nos creme el arroz, señor Pascual. Y ahora, anima a agarrar a la seua parienta y a bailar, que se dio bailar pegados en Sergio Dalma.
Uy, vaya. No me acordaba bien.
Allora, per la España, acompañado de la orquesta directa del maestro Eduardo Leiva. Sergio Dalma canta Bailar Pegados.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Oh, probemos una sola vez. Bailar pegados como el fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo.
En la cuarta posición, ser una de las mejores clasificaciones de España al certamen en Senda No Watch. Todos los países, excepto dos, le van a votar a Dalma. A raíz de la seva actuación al festival, la popularidad de Sergio Dalma va a aumentar como la espuma, rebent nombrosos premis a nivell nacional e internacional i catapultant les ventes de l'àlbum fins a arribar a vendre més de 700.000 còpies. És un tema habitual de recopilatoris de temes romàntics i grans cançons de la història de pop d'Espanya. Al maig del 2008 va ser escollida en la gala de televisió espanyola Europasión com el millor tema d'Espanya a Eurovisión per votació popular. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Sí? Pues l'escoltarem una miqueta.
Balada va a sonar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar.
Y ahora anem a Karina, en un mundo nuevo. Karina va ser seleccionada per interpretar aquesta cançó al programa de televisió espanyola Passaporte a Dublín, en què diversos artistes del renom, com Rocío Jurado, Nino Bravo, Júnior, Encarnita Polo i Conchita Mázquez Piquer, entre altres, els quals van competir setmanalment per arribar a este de premi a la Eurovisió. I ella va anar, pues això, con un mundo nuevo.
Man den Weg, bekommt man die Antwort auf 1000 Fragen. Wenn man am Ziel ist, beginnt man zu begreifen. Die Wahrheit ist in den einfachen Dingen. Und so werden deine Träume Wahrheit werden in einer neuen und glücklicheren Welt.
Bueno, entonces ahora el micrófono no es va a abrir en el momento adecuado. Sería imposible escoltar la primera frase de la canción. Van a surgir rumores de que Karina había olvidado la primera parte de la seva canción a causa de este fet. La canción va a conseguir el segundo lloc rebent 116 puntos. Per ser Susana, el traje que portaba tenía un forat per baix y todos le dien que si era una gatera.
Sé de mil cosas más para mirar hacia atrás. Cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad, la verdad.
I una altra, pues, Azúcar Moreno, en la seva cançó Bailando. Una fallida tècnica va fer que la cançó es fera esperar més de lo normal i la música va començar més tard de lo normal. Les dues cantants van iniciar la seva coreografia, però el registrament va començar destemps, cosa que va provocar que les germanes deixessin de cantar i anessin a reclamar als tècnics. Això què vol dir tu? Que... Finalment, la cançó va ser executada a la perfecció durant els seus 3 minuts, en els que van fer un complet silenci al pavelló. La BBC es va qualificar este moment en un dels moments més memorables de la història d'Eurovisió. Això que és...
Se van anar a reclamar,
Claro, diu, ¿esto qué quiere decir esto?
Però van anar, no? Van...
I també portaven un traje d'un dissenyador famós i no sé què collons es va trencar la cremallera. I se van anar al mercadillo i se van comprar dos d'això per 20 euros i van eixir en el traje de 20 euros. El dissenyador de que era cagar en la mare que li va...
això, batejar, no?
Això.
Olé.
Y ya, como anem curtes de temps, ya, Vuelve conmigo de Anabel Conde. La cançó espanyola va rebre 109 punts, quedant en el segon lloc d'un total de 23. Per cert, la cançó de Noruega, que va ser la que va guanyar, estava inspirant la cultura celta. I amb una melodia musicalment molt rica. Vamos, Susana, que la cançó era tot música i apenes deu paraules, i va guanyar, ¿sabes? I esa xica tenia un portento de veu.
Y un recuerdo dormido vuelve a despertar.
Ja, per últim, la cançó que està valorada com entre les 14 millors de tota la història d'Eurovisió i quasi que la podríem ficar com a himno d'Espanya, com a lletra, que és la de Eres tú, de Mocedades, que una cançó que emana tant d'amor, jo crec que és el millor que ens pot passar. Si tinguera que ficar-li un himno a Espanya, què millor cançó que esta?
Luis Cabedo, gràcies per haver vingut i haver-nos fet este repàs de lo que ha sigut tots aquests anys d'història d'Eurovisió, les cançons que més ens han agradat. També podríem fer alguna crítica de les que no ens han agradat tant, però de moment...
Estes creiem que aglutina a més gent que estan en favor que en contra, però bueno.
Pues moltes gràcies per haver vingut, Luis.
Hasta la próxima, ens veiem.
Eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa. Eres tú, así, así, eres tú.
Eres tú.